Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Intimate vincula compositors de diferents orígens recollint aquella música que s'ha d'escoltar en proximitat. Aquest extraordinari repertori francès per a flauta i piano serà seguit per altres compositors que freguen amb la seva modernitat estilística els límits de l'anomenada música clàssica. Ja portem uns quants capítols de Tertúlia en Acústic, la clàssica a peu de carrer, parlant, escoltant, sentint, gaudint i explicant la música anomenada clàssica. I ara us explicaré una interioritat d'aquí. Quan preparem cada espai, la Cristina i la Patrícia s'encarreguen de pensar i nodrir l'esquelet de cada programa amb els seus coneixements, les seves vivències i amb música, sobretot, evidentment, amb molta música. Avui ho faran més que mai perquè parlarem de fusió de clàssica amb altres estils i aprofitem la benentesa per parlar amb dues músics que han treballat últimament en això. De fet, han editat un disc anomenat Intimate i dic això perquè és precisament un disc de la pianista Cristina Casale i la flautista Patrícia Denó, les nostres guies musicals. Hola, Cristina.
Hola,
i Patrícia.
Hola, Jessica.
Hola.
Avui escoltarem amb vosaltres, tot un privilegi, Intimate, i a més ens anireu explicant què és això de la fusió amb la música clàssica. A mi em fa l'efecte que és una cosa relativament recent, no? Això, o sempre s'ha fet?
Jo crec que s'ha fet ja fa un temps,
Sí.
Jo crec que sí, que ja fa un temps que s'ha fet.
Sempre es busca, jo crec que amb l'obertura cultural que a mica en mica ha tingut doncs, tot el món, doncs s'ha buscat de combinar potser coses més extremes. I aleshores hi ha combinacions que de vegades donen un bon resultat, no? De vegades
sí, l'experimentació, de fet, el que és la clàssica amb el flamenc, la clàssica amb el rock, amb l'òpera rock, no? Com per exemple Queen va crear, la clàssica amb la popular, amb la rumba catalana, per exemple, no? O amb el heavy metal, fins i tot.
El que és cert és que avui comencem un petit cicle dels que tant ens agraden a nosaltres, perquè mai ens dona temps de parlar-ho tot, per parlar precisament d'això, de fer un petit recorregut per algunes de les fusions, alguns exemples amb diferents estils en la música clàssica. I avui comencem per aquesta delícia. Parlem del mal que fa a vegades parlar sobre d'algunes peces musicals, doncs avui tinc davant mateix les creadores d'això i segurament trepitjo, perdó, ja m'avanço, perdó per trepitjar-vos en moments dolorosos.
No hi ha cap problema. Cap problema.
Ara, la que ens posem a escoltar, ens deixem portar per la música, sí que és veritat que sempre fa pal que
doncs, tallin
les paraules, sí, que clar, les paraules es fiquin pel mig, però...
A més, les tinc a totes dues que estan... tocant
sí,
al mateix temps que estan, sí, que estan escoltant.
Sí.
Avui explicarem moltes coses de l'equip perquè, de fet, d'alguna manera, aquest Tertulian Acústic neix d'aquesta precisament fusió que ha nascut entre vosaltres, no? Entre Cristina Casale i Patrícia Denó. Nosaltres ens vam trobar precisament en una entrevista i vam dir això funciona, aquí hem d'explicar moltes coses i d'aquí neix la clàssica a peu de carrer. Anem una miqueta més a l'inici de com us trobeu vosaltres dues com a intèrprets i penseu, anem a fer alguna cosa juntes.
Sí, bé, primer de tot dir-vos que estem sentint la sonata de Poulenc, que no és fusió del que estem parlant, però sí que és bo posar-ho com a inici. I la fusió amb aquesta sonata de Poulenc doncs, es va donar a nivell personal, el que dius. No? Uh-huh. És quan ens vam conèixer la Patrícia i jo, que va ser una proposta del Pep Tugas, el director de l'Auditori Sant Cugat, que ens havíem de conèixer per fer un concert. I així va ser, ens vam prendre un cafè i la veritat és que ens vam explicar les nostres vides des del primer dia. No?
Sí, 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 va anar molt fluidament i al cap de 3 mesos havíem de fer un concert. I bé, també hi havia l'expectativa de què passarà, perquè normalment els músics toquem com som bastant, perquè la música no deixa de ser una expressió natural, igual que ho és parlar, que és el teu llenguatge corporal, etc. Llavors, sí que va haver molta afinitat humana, i normalment quan hi ha una bona afinitat humana també hi és... artística, no? Però bueno, no teníem per res pensat la transcendència que està tenint tot això, no? A nivell de duo ara estem tenint propostes molt, molt interessants i molt bones per nosaltres.
Han sortit molts projectes.
Que no deixaven de ser, en el meu cas, una flautista que sí que, bé, amb una carrera internacional, la Cristina igual, una pianista amb una carrera internacional, que continuem les nostres carreres per separat, però hem trobat en la creació d'aquest duo una plataforma que ens nutreix molt a nivell personal i sobretot artístic.
Val a dir que el que hi ha fusió a nivell personal realment és fusió en el que és la bona química. I va haver-hi una bona química en aquell primer cafè i segueix havent-la. No?
Sí.
Aleshores hi ha bona química a nivell musical i el conjunt aleshores... Doncs,
és el que la gent percep, de fet.
Sí,
la gent
el conjunt
veu
tot suma.
Dins de la...
No hi ha rivalitat.
Exacte.
Entre nosaltres.
Exactament. Això és molt important. I també és veritat que dins de la... entre cometes, parlo entrecomillat, de la ignorància musical del públic, no, i quan dic ignorància no vol dir que no en sàpiguen de música, sinó que no en saben
vosaltres
de tema des del punt de vista tècnic. Sí que és veritat que el públic té una veritat i és la seva, i la veritat és si li arriba, què li arriba del que capta, no? En el nostre cas ja doncs, ens han comentat molt tant aquí com a fora d'Espanya, on hem anat a tocar diverses vegades ja, la química que desprenem, però no és una cosa que ho fem a propòsit, simplement sorgeix de manera natural i nosaltres l'hem canalitzat de la millor manera.
Sí, el públic és intuitiu.
És molt intuitiu i això es capta. Sí.
A més, vosaltres us encarregueu d'explicar les peces o el repertori que heu escollit abans d'interpretar-lo i, per tant, entra de forma diferent. Per exemple, com escolliu el repertori? Ara estem escoltant el track número 2, que és la Cantilena.
El moviment lent de la zona de Poulenc, que és una delícia, és una joia de la música. Nosaltres, bueno, una miqueta, sí que és veritat que vam posar... quan programes un concert ha d'haver un motiu, ha d'haver un eix. No... Jo mai he estat molt amant de fer un programa mosaic, una mica d'aquí, una mica d'allà, com de tastaulletes. M'agrada que hi hagi un sentit. I la Cristina també funciona molt així. Aleshores vam coincidir en que el fet d'intimate, de fer un repertori intimista, però amb el millor repertori per flauta i piano, o amb diverses obres del millor repertori per flauta i piano, ens agradava molt la idea. Llavors, clar, la meitat d'aquest disc és una part més clàssica, com estem escoltant.
Jo crec que és la part que s'ha d'escoltar si no coneixes repertori per flauta i piano, doncs és el primer en el que t'has d'iniciar.
I no coneixem, no?
Exactament.
Repertori.
Hi ha poques persones que aquí a Espanya doncs, coneguin potser a fons el repertori de flauta i piano.
També perquè es fomenta menys, perquè quan anem a concert, l'habitual en els cicles de concert és sentir piano, violí i veu, i ja està, i orquestra, no? Però altres instruments, com per exemple els instruments de vent, com per exemple, no sé, instruments de teclat més antics, el clavicordi o així, que són instruments que només el pots escoltar si vas a un festival de música antiga. Clar, tot això fa mal en l'aspecte de que queda com molt més especificat i aleshores et perds un gran repertori que no sabies que t'agradava perquè no te l'havien ofert mai, no? Uh-huh. Aleshores... perdona, Cristina, que van amb el repertori, la primera part que d'obres són per flauta i piano, com diu la Cristina, les més importants, o dintre de les més importants, i la segona part sí que vam voler continuar l'intimate, aquesta vena més intimista, però ja començant a arrossar el que és la fusió amb l'estil de jazz.
De moment continuem amb aquesta primera part i anem descobrint el repertori que heu escollit, aquest intimate, per exemple, Ravel.
Sí, jo aquí doncs demanaria que l'escoltéssim gairebé a la seva totalitat, doncs per també que els oients ens coneguin de manera musical.
Una altra faceta, que també parleu així.
Costa d'entrar.
És una habanera.
Es diu peça
és una habanera, és el que
us anava a dir. Sí, de Ravel, un compositor francès del segle XX, que doncs, de manera deliciosa el que fusiona és la influència d'una música popular com és una habanera, aquesta peça que prové de Cuba, amb doncs, la base de composició francesa. I el resultat doncs, és aquest vaivent suau i delicat.
A més, Ravel és un compositor que li agradava moltíssim la flauta. De fet, Ravel deia que el so més exquisit que hi havia eren les notes greus de la flauta travessera. Ho sento, ho havia de dir. Ho havia de dir perquè no em podia callar.
I estàs d'acord?
Absolutament.
Home, que és flautista,
les agudes també.
No
està d'acord. Però les notes greus de la flauta, saps què passa? Que et vibra l'ànima. Del sol del greu fins al do o al si, les notes greus de la flauta, quan toques, la vibració t'entra en el pit i et vibra l'ànima. És
mira,
maquíssim.
Partint d'aquí, jo et demanaria de posar la peça següent, que és una peça per a flauta sola, i estic d'acord amb ella, sobretot amb aquest final, és... La peça es diu Shearings, de Debussy, un altre compositor francès, i al final de la peça, quan el posem, precisament és greu i et toca l'ànima, perquè el vibrato que fa, un vibrato així lent, no sé si m'equivoco en la nomenclatura...
Cristina, ja pots ser flautista, però... eh? Ara ja està. Ja pots canviar d'instrument.
Doncs t'arriba molt.
Ravel era admirador, no?, de Debussy, per tant,
moltíssim,
gaudim d'aquesta peça.
Thank you.
Quan diem que es parla i s'expliquen coses a través de la música, Patrícia, és cert, i aquí s'explica la història.
S'explica la història del déu Pan, que estava enamoradíssim d'una ninfa que es deia Syrinx. La ninfa Syrinx, farta de fugir del déu Pan, li demana ajut a Zeus i Zeus la converteix en la canya, en una canya, d'un estany. Llavors el déu Pan es desespera perquè no la troba. Però un dia està fent la migdiada sota d'un arbre al costat d'aquest estany. I resulta que passa el vent al voltant de les canyes i amb el frec fa sonar aquella canya, que en realitat és la ninfa Syrinx, i li recorda l'amor. Aquest fragment encara ve ara, és la passió del déu Pan, el lament. El déu Pan es construeix una flauta amb ell, amb la canya, de manera que sempre estarà al costat del seu amor. Però l'amor és finit, sap que no la tindrà mai i morirà. I és el final d'aquest Syrinx.
Amb aquest greu que feies menció.
Aquest greu que he dit abans.
Està morint ja. Intenta aixecar el cap.
Encara.
I l'últim sospir ve ara.
No parla ningú.
Déu-n'hi-do. El sí. Diafragma, no?
Transposa molt.
És aguantar molt.
Sí.
No?
Transposa molt, tocar això i...
Arriba.
És una meditació, pràcticament.
Ara que escoltem el públic, està enregistrat en públic?
En directe.
En directe.
Sí, sí, algunes d'aquestes peces estan enregistrades, estan agafades del directe que vam fer aquí a l'Auditori Sant Cugat.
Que encara és molta més responsabilitat, no?
Sí, perquè no hi ha cortar-pegar, és com és, és.
Més repertori, ara ens explicareu.
Oh.
Això sona més proper?
Això és música.
Ja és la primera peça,
Sí,
Cristina?
Una miqueta fusió, no?
És una mica ja la primera peça que ja veiem el lirisme francès, però barrejat una mica amb el ritme jazzístic de Nord-Amèrica.
Sí, una genètica americana que ens la dona Gary Shocker, influenciat per una base d'educació musical francesa, i doncs ell ha composat aquest Regrets and Resolutions, que és una peça que es divideix en dos parts, una més tranquil·la, com aquesta que estem sentint, que a més d'una vegada, quan estem assajant, la Patricia i jo, diem que ens recorda a la típica música de sèries americanes dels anys 90, potser, no?
Sí.
I
té un inici que enganxa des del principi.
Sí.
Perquè a més a la partitura posa flowing, vol dir com flotant, com fluint. I s'ha de tocar així, s'ha de tocar com el piano fa, com un mar que líquid, no? I la flauta és la brisa que va per sobre.
Ens quedem amb ella una miqueta. Aproximadament l'equador del disc. Uh-huh. Què teniu amb la música francesa?
Amb la música francesa tenim que... A veure, és veritat que és la música sobretot més abundant
per la flauta.
Sí, per la flauta.
Sí, per la flauta,
perquè la flauta va ser un instrument que sobretot es va desenvolupar a França. Des dels seus orígens, quan la flauta no era més que una trista canya amb forats, fins que va començar a tenir claus, i amb la revolució industrial i amb la metal·lúrgia i tot, ja es van començar a fer flautes com les coneixem ara, que es diu amb sistema Boehm, que és el sistema de moltes claus. Doncs, clar, quan de sobte la flauta en el segle XIX va començar a desenvolupar-se tantíssim, especialment 1900 i pico més endavant, clar, els compositors van trobar un filon, van dir, ostres, a més canta, a més és com la soprano, no?, dins del món dels instruments.
Hi ha molts paral·lelismes amb una veu. De vegades jo quan t'acompanyo, Patrícia, ja m'imagino que estàs cantant, és com la teva veu.
Això que
realment
dius és molt maco, Cris.
Sí, perquè
carai, tu.
Ho penso així, perquè fas vibratos, pots allargar tot el que vulguis el so o tot el que et permeti el teu cos, no? És una cosa que jo no puc fer i aprecio molt. I
de totes maneres, t'ho agraeixo molt. Ets fantàstica companya d'escenari i amiga. De totes maneres, he de dir que el fet d'haver estudiat 4 anys de cant, com he estudiat, per la passió que tinc per la lírica, també m'ha fet aportar molts coneixements del món del cant, de les respiracions, el fraseig i tot, a dintre de la flauta. Però també he de dir, Cristina, que tu també, quan ara sembla que ens estiguem tirant flors, però
puedo prometer
i prometo que no estava preparat això, però no, però sí que és veritat que tots els instruments, siguin de vent o no de vent, han de poder cantar. La Cristina té uns frasejos molt llargs, no? Una mica com es diu en alemany Ausspiel, no? Canta fins al final i això és molt maco i a mi em fa fàcil la feina.
Sí, que cantem les dues.
Eh? Aquí les tenim. No sé vosaltres, però jo no sóc capaç de cantar això i de fer això que fa amb la flauta.
No, això ja no és cant, són
acrobàcies
directament.
Anem a una altra peça d'aquest Intimate.
Aquesta peça que estem escoltant, que toca la Cristina Sola, és a l'estudi número 1 de Kapustin, Nikolai Kapustin, un compositor rus que, com escolteu ja, doncs, té molta més fusió amb el jazz. Particularment, crec que és extraordinari com la toca la Cristina, perquè a més és una peça jazzística, però molt polirítmica. I m'agrada aquest to una mica que em recorda al Latin Jazz, que podíem escoltar... Us en recordeu de la pel·lícula que va fer em sembla, si no recordo malament, en Trueba, sobre el Latin Jazz, i sobre tot aquest estudi. Me'n recordo que hi havia una pianista, un excepcional, i me la recorda molt la Cristina tocant això, perquè no deixa de ser una interpretació molt de caràcter, però al mateix temps caràcter molt femení. I em resulta molt sensual com ella combina aquest poliritme i, a part, aquest virtuosisme, que és extraordinari.
Moltes gràcies. Tampoc estava preparat, això, eh?
És difícil. Cristina, t'ha costat de preparar aquesta peça.
Nikolai Kapustin, ja porto algunes peces apreses, sobretot a la primera peça que vaig aprendre, que la tinc al YouTube, perquè vaig fer-la aquí a l'Auditori de Sant Cugat. Em va costar molt, però no esperava que em costés visualment. Doncs està la velocitat i a més, però sobretot aquests ritmes dels que parla la Patrícia, que són ritmes asincopats, uns ritmes que no són tan habituals a clàssica, és el que més va costar.
I aquest és el repte, no?
Va ser el repte més gran.
D'aquesta fusió. Quin és, vosaltres?
I donar l'estil, que no sigui una clàssica que pretén fer jazz. No, t'has de ficar el paper.
I això com es fa? Va.
Això combinant, doncs, a part de la feina interpretativa física de posar-te al teclat, doncs, escoltant música de grans mestres de jazz, també deixant-te influenciar i pensar com et penses definir, com et defineixes tu com a músic de fusió. És una feina important i que a vegades pot implicar el mateix temps de dedicació que l'altre, que estàs sobre el piano.
Una de les coses que es diu normalment del jazz és que hi ha molta improvisació. no és el vostre cas, entenc.
No és el nostre, cas, però hem de dir que per nosaltres això va ser un repte i vam voler improvisar. Sí que hi ha en algunes peces, ara estem escoltant, per exemple, Claude Bolling, tres dels moviments de la suite per flauta i jazz piano trio. De Bolling, aquest es diu Baroque en Blue perquè precisament té una escritura molt clàssica, però després, veus, ara és la part clàssica, però fixa't com s'introdueix.
Aquí és on entren
els elements.
Aquí hi ha dos protagonistes més del disc, que és la part més jazz, no?
Total,
més purament jazz, que són
David Mengual, contrabaix, Oriol Roca, bateria, són fantàstics
dos
artistes.
Dos músics reconeguts, molt reconeguts en el món del jazz, i que vau comptar amb ells, vau pensar amb ells a la primera, o com va anar aquesta fusió?
Jo el David el coneixia d'anomenada, perquè ell porta molts projectes, porta la jazz band.
Són els noms que van sortir quan vam pensar en fer fusió de jazz.
Exacte. I la veritat és que va ser un repte per quatre parts. Nosaltres dos veníem del món de la clàssica, ells del món del jazz. El primer assaig estàvem tots nerviosos, ens ho vam dir al cap de molt de temps. No ens ho vam dir mai des del principi. I clar, ells se sentien tranquils quan improvisaven, però quan havien de llegir partitura era com un calvari. Nosaltres al revés, quan havíem d'improvisar, perquè això va ser el nostre repte, era com, Déu meu, ara he d'estar a l'alçada. Vinga, 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 obre la ment i utilitza tots els elements creatius que tens.
No, aquesta peça de Claude Bolling, inclús ell a nivell de partitura, està composada també en fusió. Les partitures de flauta i piano estan més orientades per intèrpret clàssic, llavors ell dona una pauta ben específica de com tocar-ho, i després el que és el contrabaix i la bateria dona més llibertat.
Exactament.
O sigui,
que,
sí, ja realment... està pensat per això.
Sí, 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 està sí, molt, sí, molt sí, ben sí. pensat i ben disfrutat tots quatre.
Sí. I en... Escoltem.
Que ens deixa entrar al tema. Vau haver de fer molts arranjaments, molts canvis de la partitura, vau haver d'improvisar, no? Com en alguna ocasió, Patrícia, em sembla que havies comentat que havies hagut de preparar nous reptes.
Sí, sí. Bueno, en el Bolling, el que estem escoltant ara, sí que hi ha moments en què he volgut improvisar, però no perquè m'ho marqués la partitura, sinó perquè m'ho demanava l'estil i he volgut posar-m'hi. Sí que hem fet un arranjament que sentirem posteriorment al que sentim ara, que després ho comentaré.
Aquest Piazzolla també és un arranjament, perquè
bueno,
tens raó,
i la
bateria tampoc estan en escena.
Per tant, ells mateixos els vau deixar llibertat total.
Total, per fer doncs, el que estem sentint ara, que és l'Oblivion de Astor Piazzolla, un dels tangos doncs, més macos
i més versionats, també.
I més intimate.
Patrícia Deno i Cristina Casale tenen pàgina web on poder doncs, sí. informar-se de tota la seva trajectòria, del que han fet, del que fan i el que faran. Per exemple, directes, concerts. Marxareu en uns mesos a una gira asiàtica
No? Sí. Freixenet ens esponsoritza per una gira a Xina i a Japó, on tocarem repertori llatí, repertori de música espanyola, i bé, doncs donarem el millor de nosaltres. Tenim moltes ganes i molta il·lusió amb aquest projecte.
Sí, portar aquesta fusió cap allà.
Sí, 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 la veritat és que va ser molt bona notícia, va ser una mica una sorpresa, però estem encantats amb el projecte. Hem de dir que la pàgina web és denocasale.com. Allà s'està actualitzant ara perquè el nostre web manager està penjant tot el més nou, i llavors diguéssim que Freixenet ens va demanar, ja que com a artistes Freixenet 2016-2017, que no és que Freixenet esponsoritzi així alegrament la música, però va voler apostar per nosaltres en concret com a imatge del cava, d'aquest nou cava que és Elícia, el rosat, i perquè donàvem el perfil que inspirava, no?, la creació que ells van fer amb aquest cava.
Aquest doncs, intimate.
No, i aquest també, a part del color, jove, elegant, vanguardista, no? Aleshores, doncs, ens ha patrocinat pel 2017 una gira asiàtica, i farem la presentació tant d'aquest disc com de la gira i com a artistes Freixenet, doncs, el dia 12 de desembre a les Caves. A les Caves d'Elícia de Freixenet.
Anirem seguint-vos tots els concerts que teniu previstos, perquè en teniu uns quants.
Gràcies.
I ens acomiadem amb Gershwin.
Sí, amb sí. Summertime.
Summertime.
Amb una improvisació i una versió molt nostra.
Amb doncs... la flauta amb sol, per cert. Una flauta una mica més baixa.
Amb Intimate, amb Patricia Deno i Cristina Casale. Avui, doblement agraïts per aquests coneixements i ser de nou guies musical. Moltes gràcies i fins la propera tertúlia en acústic.
Encantades. Gràcies.
Adéu.